Bon dia, són les 8. Bon dia des de Pals.
Bon dia per seguir la variabilitat de les últimes jornades. I si ahir diumenge van ser molt suaus, avui les temperatures tornaran a baixar, amb un final de jornada de ruixats febles.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà. Diari d'un comboi de rescat, amb Anna Salvador Figueres.
Hola, bon dia, com esteu? Soc l'Anna Salvador. Com heu sentit, avui ja us he saludat des de Pals, perquè ja som al Baix Empordà. Ahir a la nit vam arribar a Platja d'Aro, que és on hem dormit, i és a dir, encara estem amb el comboi de les furgonetes i de les més de 30 persones refugiades que han vingut amb nosaltres cap a Catalunya, però ja som aquí, ja hem arribat després de molts dies de viatge i molts quilòmetres, ja podem dir que tothom és a casa. Ahir vam arribar a Platja d'Aro, com us dic, a l'hotel, i la veritat és que l'ambient era d'alegria tant per una part, com per l'equip, com per l'altra, com pels refugiats. L'equip amb sensació de feina ben feta i de satisfacció després del segon viatge complet, i els refugiats, doncs, que es notava que estaven com alleugerits d'haver arribat, que sabien que ja érem aquí. Avui què farem? Doncs acabarem de portar a tothom a casa seva. Ens repartirem per cotxes, per zones, i anirem portant a cadascú a les famílies que s'ha ofert per acollir-los i tenir-los un temps a casa i ajudar-los amb tot el que els hi faci falta. D'aquesta manera, aquestes persones podran començar una nova vida aquí, a casa nostra. Almenys fins que els hi faci falta. Nosaltres seguirem publicant la crònica d'aquests dies. Avui sortirà la d'ahir i demà la d'avui per explicar el tancament d'aquest viatge. També podeu seguir el seguiment del dia d'avui a través de les xarxes socials de Ràdio Capital. Mentrestant, nosaltres us explicarem, com sempre, les notícies més importants del dia al Baix Empordà. Ho farem avui amb en Miquel 40.
Hola, bon dia, Anna.
Hola, Miquel, bon dia.
Deies ahir en el xat que tenim, deies que hi havia gent d'aquesta amb la que veníeu que no havia vist, quan passàveu per la zona de Lyon, a França, deies, no havien vist mai camps d'herba. I quan va arribar, deies, no han vist mai el mar.
Exacte, o sigui, clar, no vull generalitzar i dir que tothom, però almenys la gent amb qui vam parlar nosaltres potser vivien en ciutats, no? I clar, quan veien camps d'herba, allò, verds, grans, se sorprenien moltíssim i els agradava molt i ho gravaven absolutament tot amb el mòbil i amb el mar igual. També ho explico a la crònica i us convido que la llegiu, que sortirà d'aquí una estona, però quan vam arribar a Platja d'Aro, una de les coses que vam fer va ser anar a veure el mar, perquè vam anar a sopar per allà i molts anaven corrents cap a l'aigua per cridant i superemocionats.
Quina relació tenen, perquè al final fa dos dies que els coneixeu, però quina relació tenen amb vosaltres, amb la gent del comboi?
Clar, pensa que el primer dia vam començar, doncs, potser una mica més distants, ja ho he explicat en alguna ocasió, per la situació és completament normal. Però és veritat que amb els dies, doncs, tots hem anat agafant confiança, no?, uns amb els altres, sobretot amb la gent que portem cadascú a la nostra furgoneta, perquè és amb els que hem parlat més. Però ahir es veia, doncs, molta alegria i la veritat que abraçades i això, molta satisfacció per ambdues parts, i també veus molt bona relació entre ells, entre els refugiats, que òbviament s'entenen, doncs, millor que ningú, no?
Anna Salvador, gràcies per la feina de tots aquests dies. Queda encara alguna entrega més d'aquest diari, però gràcies per la feina i per anar-nos explicant en primera persona què ha passat, tant per la ràdio com a través dels teus textos i a través del podcast diari, que recordem, no ho diem, em sembla que no ho diem mai, i això al final també va d'un podcast diari que es pot escoltar a través del nostre web.
Sí, exacte.
Doncs escolta, que vagi molt bé, et seguim llegint, et seguim escoltant i et seguim veient a través de les xarxes.
Moltes gràcies.
Adéu, bon dia.
Adéu.
Ja ho sabeu, a Ràdio Capital, cada dia diari d'un comboi de rescat. I a partir d'ara, a les 8 i 4 minuts... Temps per fer un repàs al sumari de les informacions que us explicarem avui. Abans, però, saludem a la redacció que la fa possible. Paula Brines, bon dia.
Hola, bon dia.
Roger Rams, bon dia.
Bon dia.
Sergi Villena, bon dia.
Bon dia, Miquel.
Maria Alzina, bon dia.
Hola, bon dia.
Àlex Cordón, bon dia.
Hola, bon dia.
Anem amb el repàs dels titulars de les notícies. Doncs setmana grossa, no sé si passada per aigua, ens ho explicarà en Marc Vilà, però de moment setmana grossa a la Costa Brava. Comença el carnaval a la Costa Brava, Centre Maria.
Es mantenen la majoria de les activitats a Sant Feliu de Guíxols i Platja Aro, amb algunes variacions. Aquest cap de setmana ja s'han iniciat les primeres celebracions en aquestes poblacions. Per això, des de les colles i els ajuntaments, es respira un ambient d'allò més festiu.
I aquest cap de setmana s'ha fet una recollida de plàstics i microplàstics a les platges de Pals i de Torroella.
L'objectiu d'aquesta neteja era retirar residus que aviat quedarien sota la sorra, alterant la composició de les platges i convertint-se en microplàstics que poden acabar la cadena alimentària.
Al Veus de l'Empordà, secció que vam fer ahir, vam parlar amb la Sílvia Artigues, una periodista de Monells, que ha publicat el conte il·lustrat L'ull esquerre de l'Aran.
El conte està basat en una situació personal que viu l'autor amb el seu fill Aran, i és que l'Aran no hi veu de l'ull esquerre. Per poder comprendre la seva situació, ens visita l'autora a les Veus de l'Empordà amb la Mar Coll.
I al seu torn, l'Ajuntament de Begur s'ha sumat al rebuig pel projecte de parc eòlic de l'Almerí de la Costa Brava Nord.
L'Ajuntament s'alinea amb la plataforma Stop Macro Parc Eòlic Marí i amb la resta de municipis del territori per fer front a l'impacte mediambiental, social i econòmic que representaria aquesta infraestructura.
Algun dia haurem de parlar amb una mica de fonament científic sobre la conveniència unió d'aquest parc eòlic, i de parlar també si estem disposats a pagar els gairebé 300 euros que costa el quilowatt, el megawatt, perdó, de llum elèctrica, i de quina manera això es pot pal·liar. Algun dia haurem de plantejar, dèiem, aquest debat en termes científics i no tan emocionals com em sembla que s'està plantejant. 8 i 7. Aquest cap de setmana s'inicia la campanya del vermut a Palamós.
És la quarta edició d'un event que vol promocionar l'oferta comercial i de restauració del municipi. Un total de 26 tavernes, bars i restaurants de Palamós s'han adherit a una proposta en la qual el tradicional vermut en serà el protagonista i s'oferirà als visitants un tast de vermut acompanyat amb una tapa.
I Sergi, el periodista gironí Josep Pastells és el guanyador de la beca d'Estudis Històrics President IRLA.
El projecte Josep Mascort, mestre i diputat republicà, escrit per Josep Pastells, ha estat el vencedor de la beca d'Estudis Històrics President IRLA 2022, impulsat per la Casa IRLA de Sant Feliu de Guíxols. Tot seguit us en donem més detalls.
Els productors de poma diuen que poden perdre uns 26 milions d'euros abans de l'estiu si no s'incrementa el preu de venda.
Els productors catalans de poma poden perdre uns 26 milions d'euros si abans d'aquest estiu no s'augmenta el preu de venda en almenys 15 cèntims per quilo. Així ho assegura la Federació Espanyola d'Associacions de Productors Exportadors de Fruites, Hortalisses, Flores i Plantes Vives davant la impossibilitat de fer front a la pujada de costos d'aquest producte i del descens del preu del 3,5% en aquests primers mesos de...
I acabem aquests titulars explicant-vos que la Regió Sanitària de Girona incorpora els primers referents de benestar emocional, Paula Brines.
Són 24 professionals vinculats a l'atenció primària i centrats en la prevenció del malestar emocional. En els propers mesos es preveu completar la resta de les contractacions vinculades amb el programa de benestar emocional i salut comunitària que ha implementat el Departament de Salut.
Intentarem aguantar aquest supermatí d'avui, que ens estem quedant sense veu, ja ho veieu, eh? Anem cap al temps. Marc Vilà, bon dia.
Bon dia.
Sembla que avui no tindrem tant de sol com ahir. Quins són els detalls del pronòstic?
Començàvem la setmana en suavitat tèrmica i amb sol esmurt ahir per núvols alts i mitjos, que ahir va deixar-nos un dilluns a la banda càlida i amb regust de primavera benèvola. I mica en mica la setmana s'anirà inestabilitzant i l'ambient s'anirà refredant. Avui el cel s'anirà ennuvolant a mesura que la jornada avanci i de cara a la tarda les nuvolades ja es faran més consistents i podrien portar algun ruixat feble. Això serà de cara a la tarda vespre. Ben poc veurem el sol avui a la nostra comarca del Baix Empordà. Avui, doncs, canviarem la dinàmica i començarem a entrar al nou episodi que a final de setmana ens portarà uns dies amb components hivernals que, bàsicament, es centrarà en un fort descens de les temperatures i ruixats que haurem de veure com i on ens acabarien afectant. De moment, la jornada només ens escalfarà fins a 15 graus, tot i que la temperatura mínima serà una mica més elevada que ahir, de l'ordre dels 5 graus.
Doncs fem un cop d'ull al mercuri i fem un cop d'ull al termòmetre, perquè avui, com ja acaba de dir en Marc, la temperatura mínima és prou alta pel que ens té acostumats a aquesta hora. Sant Feliu de Guíxols marca la mínima al Baix Empordà amb 8,5 graus positius. La màxima la trobem a Pals amb gairebé 11 graus positius. Mínimes, per tant, poc variables entre la mínima i la màxima. Dèiem, Sant Feliu, la mínima, a Pals marquem la màxima. I després de les notícies i el temps arriba per l'opinió avui amb la Carme Fenoll.
Benvolgut Real Player AP7. Imagina que vius en un país on el més proper a tenir transport públic és pagant 20 euros per un trajecte en autobús que et surt més econòmic fer en cotxe propi. Imagina que després d'anys de reivindicació i gestions pots conduir per l'autopista que et connecta amb la capital del teu país sense peatges. Ets un jugador intrèpid i vols posar-te l'adrenalina full? AP7 Experience et permet viure una autopista a mode d'escalèxtric, aconseguint que el que era una via ràpida s'hagi convertit en una mena de circuit. Gas a fons? Real Player AP7. Comença el festival i ara hauràs de driblar 1.000 camions que se't posaran al mig a tota velocitat. Vigila amb les corbes, perquè si veus algun intermitent és només perquè jugues en el mode beta tester i ets un loser. Que se t'ha acabat la partida? Insert coin i passa per la benzinera on, per el mòdic preu d'un ronyó, podràs tornar a omplir el dipòsit i tenir més vides de Real Player AP7. Per amenitzar-te la jugada, podràs veure passar molt més sovint que abans ambulàncies que van atendre jugadors que han tingut menys sort que tu i que han topat amb un dels camions que comparteixen l'aventura. Recorda que jugant divendres tarda o en dilluns al matí és només per als jugadors que tenen vides extres a l'AP7 Experience. Que algú ens torni al joc antic, que aquest ja cansa i que no ens queden vides extres. Bon dia tingueu.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
De bo pogués arribar fins a tu, abraçar sense preguntar, retrobar tot el que hem perdut. Tant de bo escoltes més sovint el meu cor, que diu que vol sentir-se viu, sentir-me a prop. Però no sé si puc oblidar els teus ulls, estimar-te tant com sé. Un cop més quan estic amb tu, torba com si res, estimar-nos tot el temps, sentir-te més. Omples tot de vida, omples tot de vida, sempre ho dones tu, per amor. Omples de vida, omples tot de vida, omples tot de vida, sempre ho dones tu, per amor, tot per amor.
Ets la llum que m'il·lumina cada moment i revifes com el vent al foc la passió que sento per tu. Però no sé si puc oblidar els teus ulls, estimar-te tant com sé. Un cop més quan estic amb tu, torpa com si res, estimar-nos tot.
Por que no vulguis més. El temps ho dirà, el temps ho dirà, el temps ho dirà, el temps ho dirà.
Quan estic amb tu,
el temps ho dirà, el temps ho dirà, el temps ho dirà, i tot el que vull és el teu amor.
El 2017 van irrompre en l'escena com una glopada d'aire fresc amb Unbroken, un àlbum reggae que els va situar immediatament entre les descobertes més felices d'aquell any. Després van arribar That Day, el 2020, amb 12 cançons que ampliaven el ventall d'estils al costat de músics com Lil Dami, Takaban i Els Catàrrecs. I ara Coers venen a escalfar aquesta freda primavera amb El teu amor, una oda a la pista de ball, a l'amor gran i els menys tinguts anys 80. Guitarres netíssimes, estimulants, aquestes línies de baix i les notes més boniques de la música festiva d'aquest segle. I per sobre de tot, la veu molt soul era del seu cantant Kelly Isaiah. Coers, cançó del matí, cançó del dia, millor dit, d'aquest dimarts 29 de març, per obrir aquest supermatí d'avui. Ara sí, fem una petita pausa i de seguida ens posem amb el relat informatiu de la comarca.
Diu que fa dies que espera que la portin amb l'Alba Doga, estilista caní. Ara diu que li fan banys desparasitants, stripping, li tallen el pèl a tisora i li fan tractaments que la fan feliç perquè ho fan tot amb molta cura i amb productes de primera qualitat. Ara diu que els seus amics de totes les races també hi poden anar. Si el teu gos o gossa ho té tan clar, no t'esperis més. Porta-la amb l'Alba Doga, estilista caní, al carrer Carrilet 14 de Mont-ras. Si en vols més informació, busca Alba Doga, estilista caní, a Instagram o envia un WhatsApp al 649 20 14 29 649 201 429.
Ràdio Capital presenta De Monells a la frontera amb Ucraïna, diari d'un comboi de rescat. Un seguiment periodístic en primera persona del comboi que la penya blaugrana de Monells i l'associació Galgo 112 organitzen per portar ajuda humanitària i veterinària a Ucraïna i per portar persones que fugen de la guerra cap a Catalunya. La periodista de Ràdio Capital, Anna Salvador, acompanyarà el comboi i us ho explicarà cada dia al supermatí, cada vespre en directe a Instagram i sempre que vulgueu el podcast Diari d'un comboi de rescat, que trobareu a radiocapital.cat. Quan l'Empordà és solidari amb Ucraïna, també us ho expliquem.
Ràdio Capital.
Referència informativa.
Diari d'un comboi de rescat. En queden un parell de dies ja per fer aquest seguiment d'aquest comboi. És un quart i dos minuts de 9 del matí i tot està a punt per començar el Carnaval 2022 a la Costa Brava Centre. La majoria d'activitats es centren a Sant Feliu de Guíxols i Platja d'Aro amb algunes versions. Algunes variacions, dèiem. Aquest cap de setmana ja han iniciat les primeres celebracions en aquestes poblacions. Per això des de les colles i ajuntaments es respira un ambient d'allò més festiu, Maria.
En Carles Bangarel, també conegut com a Festi, secretari de l'Associació de Colles Ganxones i membre de la colla Ucachungo, destaca que Sant Feliu de Guíxols ja s'ha pogut fer un tastet del carnaval amb el sopar de colles celebrat aquest dissabte passat. Afirma que des de les diverses colles del municipi ja tenen ganes de sortir a gaudir d'aquest carnaval postpandèmia. I és que en realitat aquesta edició del Carnaval no és tan diferent a la dels anys anteriors. Tot i que aquest any no hi ha carnestoltes a la població i en el nombrament de les padrines, s'ha decidit reconèixer la feina de dos col·lectius bàsics en la gestió de la pandèmia a la població: l'Associació de Festes Ganxones i Protecció Civil.
I els enguany, clar, pensàvem que si no hi havia carnestoltes era una mica estrany, no? Que si hi haguessin padrines... Però llavors vam dir, bueno, farem dues padrines simbòliques que seran, bueno, ara ja ho són, sí. Que són l'Associació de Protecció Civil i l'Associació de Festes Ganxones.
En Festi explica que no hi ha hagut gaire variabilitat en les activitats del Carnaval dels altres anys. I tot i que l'edició del Carnaval 2021 es fes de manera telemàtica, les colles tenen ganes de recuperar les activitats tradicionals del Carnaval, com la rua, l'enterrament de la sardina o la festa de l'embalat.
Això a Sant Feliu i a Platja d'Aro.
A Platja d'Aro la major part de les activitats es mantenen, tot i que s'han traslladat les activitats que es feien a l'interior del Palau d'Esports i Congressos a l'exterior. Hi ha colles que participen a la rua que dubtaven sobre si s'havien de dur les mascaretes o no. La Jenny Xufré, regidora de Turisme de Platja d'Aro, explica que, segons el Procicat, no cal dur mascaretes als exteriors. Per tant, no s'aplicaran una norma que no es ve donada des de la Generalitat. Tot i això, des del curs Història seguiran les indicacions que donin des del govern.
Per tant,
la normativa actual, de, o sigui, la que hi hagi dissabte és la que toca, i si la que toca és no mascaretes a l'aire lliure, a partir d'aquí ja sabem que hi ha gent que, per exemple, va a mercat i s'atabala i se la posa, no? Però bueno, també estàs en terrasses multitudinàries i hi ha gent que se la posa i hi ha gent que no, i a partir d'aquí doncs cadascú que se senti tranquil amb el que estigui fent.
En definitiva, des de les colles i els diversos consistoris de la Costa Brava Centre s'esperen moltes ganes d'aquest carnaval després de gairebé 2 anys sense sortir a desfilar pels carrers de Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d'Aro i Platja d'Aro.
Supermatí amb en Miquel 40.
Més notícies. Aquest cap de setmana un grup de gairebé 80 voluntaris han retirat 150 quilos de plàstic de les platges de Pals i de Torroella de Montgrí. Segons informa el Diari de Girona, la neteja l'organitza la plataforma Salvem la Platja de Pals, Àlex.
L'objectiu d'aquesta neteja era retirar residus que aviat quedarien sota la sorra, alterant la composició de les platges i convertint-se en microplàstics que poden acabar a la cadena alimentària. A més, properament els gestors del Parc Natural començaran a instal·lar les estructures per fixar les dunes i afavorir l'ecosistema, i no es podrà intervenir en aquestes zones fins a la següent temporada. L'actuació es va fer en 3 platges diferents. A la platja del Grau de Pals es van recollir 60 quilos, a la Gola del Ter uns 70 quilos i 20 quilos a la platja de la Platera de l'Estartit.
I Sílvia Artigas publica el seu primer conte il·lustrat titulat L'ull esquerre de l'Aran. Aquest conte està basat en una situació personal que viu l'autora del seu fill Aran, i és que ell no s'hi veu de l'ull esquerre. Per poder comprendre aquesta situació, ahir Sílvia Artigas va passar per la secció Veus de l'Empordà amb la Mar Coll.
Ja des de sempre la Sílvia Artigas ha sentit una gran passió per escriure, però no va ser fins fa poc que va sentir la necessitat d'escriure un conte arrel d'aquesta situació personal que està vivint l'autora amb el seu fill Aran.
L'Aran és el meu fill, ara aviat farà 3 anys, i quan tenia 2 mesos, la seva pediatra, a la revisió rutinària dels 2 mesos, li va veure una anomalia a l'ull esquerre. Ens va derivar amb l'oftalmòloga, i el que té és una malformació que es diu persistència vascular o persistència fetal.
La Sílvia explica que aquesta situació els va agafar per sorpresa. No s'esperaven aquest diagnòstic pel seu fill de només 2 mesos. El procés llarg i farragós per a una parella de pares primerencs va afectar inevitablement la vida familiar. L'autora explica que aquest procés és molt dur. La Sílvia Artigas volia explicar al seu fill per què cada setmana estaven a l'hospital o per què ell hi veia d'una manera diferent als altres nens. És a dir, intentar que el seu fill entengués la situació que estan vivint. Per això, la Sílvia va intentar donar una volta al nom de la malformació que té el seu fill.
Però sí que ho vaig vincular amb aquesta cosa de vale. Doncs tot el cos de l'Aran estava preparat per néixer, però el seu ull va decidir que no volia néixer. Vaig dir, home, doncs això és molt directe, crec que ho podrà entendre, no?, que aquest ull es va revelar. Va dir, jo a mi ningú m'ha demanat permís per néixer, per veure i per fer la resta que farà el meu cos.
I Maria, com va finançar la publicació d'aquest conte?
La Sílvia, a l'hora de publicar el llibre, va creure que era necessari que més persones poguessin gaudir de les il·lustracions de la Victòria i de la història de l'Aran vista pels ulls de la seva mare. Per això l'autora va decidir impulsar un micromecenatge que va tenir una acollida espectacular. De moment, el llibre es pot aconseguir en una de les 2 presentacions que ens faran a la Biblioteca de la Bisbal de l'Empordà el 2 d'abril o a la Sala Beckett el 4 d'abril. Si no, els interessats podran adquirir el conte a la llibreria de confiança a partir de l'abril. Podeu escoltar la resta de l'entrevista a la web de Ràdio Capital.
La podeu escoltar i la podeu veure en format audiovisual, perquè aquesta és una d'aquelles entrevistes que s'han de veure, a més, per la força que transmet i l'energia positiva que transmet la Sílvia Artigas, que malgrat el problema que té el seu fill, l'explica amb una, no sé si naturalitat, però l'explica amb una força i un optimisme dignes d'admirar. El Casino Cultural de Begur ha acollit aquest cap de setmana un acte obert a tota la ciutadania per parlar sobre el Parc Eòlic Marí de la Costa Brava Nord, que vol impulsar l'empresa Float Energy i el grup d'energia Sener, i que projecta uns 80 aerogeneradors que presidirien l'horitzó del Cap de Creus fins al far de Sant Sebastià, Eugènia Güell.
La infraestructura compta amb una notable oposició del territori per l'impacte mediambiental, social i econòmic que representaria, liderada per la plataforma Stop Macro Parc Eòlic Marí. Aquesta entitat compta amb el suport de l'Ajuntament de Begur i va ser l'encarregada aquest cap de setmana d'oferir als veïns i veïnes del municipi una sessió informativa per donar a conèixer les raons de per què s'ha d'aturar la construcció del Parc Tramuntana. La xerrada va anar a càrrec de Ferran Vallespinós, doctor en Ciències Biològiques, i Jordi Pontjoan, vicepresident de la plataforma Stop Macroparc Eòlic Marí, i també va comptar amb la intervenció de l'alcaldessa de Begur, Maite Selva. Maite Selva va dir que estaven en plena sintonia i alineats amb tots els municipis afectats pel projecte, des de Cadaqués, Roses, Sant Pere Pescador, l'Escala, Torroella de Montgrí, també l'Estardit, Pals i fins a Begur. Va dir Selva que són un territori fràgil ecològicament, amb un valor paisatgístic i natural privilegiat i amb una important activitat econòmica vinculada al sector pesquer i turístic, i per tant que totes aquestes característiques marquen l'ADN i no es poden permetre, diu, posar-les en risc amb aquest projecte. L'alcaldessa de Begur, a més, també va agrair la tasca duta a terme per la plataforma i va avançar que els hi van estendre la mà per seguir treballant i que tenen el suport per fer front a aquest projecte, que tal com està plantejat actualment representa un impacte i un risc, va dir, en el medi natural, marí, cultural, social i econòmic de casa.
No sé si l'alcaldessa de Begur, que parlava de la fragilitat del nostre ecosistema, no sé si va parlar de la fragilitat de les carreteres i els boscos que són plens de cases, no sé si parlava de la fragilitat de la xarxa de subministrament elèctric del Baix Empordà, no sé si va parlar de la fragilitat de les cales que són plenes i plenes de barques durant l'estiu, no sé si va parlar de la fragilitat de tantes i tantes coses d'aquest ecosistema, de les quals sembla que, vaja, pel que diu la notícia, sembla que no se'n devia recordar aquest dia. I mentrestant, aquest cap de setmana s'inicia la campanya del vermut a Palamós. És la quarta edició d'un esdeveniment que vol promocionar l'oferta comercial i de restauració del municipi. Un total de 26 tavernes, bars i restaurants de Palamós s'han adherit a una proposta en la qual el tradicional vermut en serà el protagonista i s'oferirà als visitants un tast de vermut acompanyat també amb una tapa, Sergi Villena.
Del 3 d'abril al 29 de maig, tothom qui ho desitgi podrà voltar pels carrers de la vila i gaudir de nombroses activitats programades. Un dels atractius, a part de que el comerç romandrà obert, serà el de la música en viu a diversos carrers i places de la vila, amb un total de 22 concerts programats. El tret de sortida serà el proper dissabte 2 d'abril a la plaça Morada, amb l'actuació de la formació Sabina Banfi, que es tornarà a programar els dies 24 d'abril, 7, 15 i 29 de maig. El diumenge 3 d'abril serà el torn per als Mil Cares en Co, que actuaran a la plaça de la Vila.
I la nova edició de la campanya inclou també el segon concurs de votació popular de vermuts, Premis Binari 2022, que el 18 de maig es fan al Passeig del Mar, oi, Sergi?
Doncs sí, i aquesta serà també una bona oportunitat perquè tot el públic assistent pugui provar algunes de les millors marques de vermut que s'elaboren a Catalunya, votant aquelles propostes que més els agradin. A més, hi haurà l'actuació musical de la formació Easy Living Jazz Band, que s'acompanyarà amb una ballada de Lindy Hop. El dissabte 21 de maig al migdia, el programa radiofònic El Vermut de Llucià Ferrer, de Ràdio Flashback, participarà en directe a la campanya des del Passeig del Mar. Sota el títol Aquesta primavera vine a fer el vermut a Palamós, el comerç obert t'espera, les àrees de promoció econòmica i de turisme de l'Ajuntament de Palamós, amb la col·laboració del FECOTUR, esperen que la campanya sigui tot un èxit de promoció.
Doncs veurem, espero que sigui així. El periodista gironí Josep Pastells, guanyador de la beca d'Estudis Històrics President IRLA 2022, el projecte Josep Mascort, mestre i diputat republicà de Josep Pastells, ha estat el vencedor d'aquesta beca d'estudis impulsada per la Casa IRLA de Sant Feliu de Guíxols.
L'objectiu d'aquest estudi és el de rescatar de l'oblit el mestre i polític Josep Mascort, repassant la seva vida a la Creueta, un nucli de població del municipi de Quart, a Girona, els anys de formació, l'entrada en política, l'activitat pública que va desenvolupar abans de l'alçament de les tropes franquistes, l'etapa a l'exili mexicà i el posterior retorn a Catalunya. El jurat encarregat d'atorgar el premi ha comptat amb Joan Casamitjana, impulsor de la Casa Irla de Sant Feliu de Guíxols, Enric Pujol, professor del Departament d'Història Moderna i Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona, i Anna Teixidor, historiadora i periodista. La Fundació Josep Irla, amb la col·laboració de la Diputació de Girona, vol promoure amb aquest guardó l'estudi del pensament, obra i vida de la generació de republicans gironins, de la qual Josep Irla i Bosch, president de la Generalitat a l'exili i fill de Sant Feliu de Guíxols, n'és la personalitat més destacada. El premi està dotat amb 6.000 euros.
I què en sabem de Josep Pastells?
Josep Pastells, net del diputat Josep Mascort, és llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha treballat en mitjans com el Diari de Girona, Ràdio Banyoles o Ràdio Girona. També ha estat cap de premsa del Consell Comarcal del Pla de l'Estany i del grup parlamentari d'Esquerra al Congrés dels Diputats. Des del 2017 és coordinador de la Revista de Girona. Com a escriptor, ha publicat 16 llibres i és coautor d'una vintena d'obres més. Ha guanyat una trentena de premis literaris com el Recull, Just Manuel Casero, Joan Santamaria o Marian Vaireda, entre d'altres. L'estudi amb el qual ha guanyat aquest premi és sobre Josep Mascort, nascut a la Creueta el 1898, que va exercir de mestre i des del 1933 va ser diputat d'Esquerra Republicana per Girona a les Corts Republicanes. Mascort va ocupar diversos càrrecs polítics, com el d'alcalde de Bescanó, fins que es va haver d'exilar a Mèxic un cop acabada la Guerra Civil. El 1949 va tornar a Catalunya, on va prosseguir amb la seva tasca docent. Va morir el 1970, també a la Creueta. Es pot consultar la seva biografia al web de memoriaesquerra.cat.
Gràcies, Sergi. I els productors de poma poden perdre uns 26 milions d'euros si aquest estiu no s'incrementa el preu de venda.
Els productors catalans de poma poden perdre uns 26 milions d'euros si abans d'aquest estiu no s'augmenta el preu de venda en almenys 15 cèntims al quilo. Així ho assegura la Federació Espanyola d'Associacions de Productors Exportadors de Fruites, Hortalisses, Flores i Plantes Vives davant la impossibilitat de fer front a la pujada de costos d'aquest producte i del descens del preu, que ja frega el 3,5% en aquests primers mesos d'any. A l'Estat, les pèrdues es poden superar els 52 milions d'euros. Catalunya, com a principal productora de poma, perdria la meitat dels danys econòmics estimats, però també es veurien molt afectats l'Aragó i Castella i Lleó, segons aquesta entitat de la qual forma part l'Associació Empresarial de la Fruita de Catalunya, la FRUCAT. En aquest últim any, els costos de producció de la poma s'han disparat fins a un 40% a causa de la pujada de la mà d'obra i, sobretot, a causa de l'increment del preu de l'energia que ha repercutit en el procés de manipulació, compra d'embalatges, conservació i transport, disparant els costos tant al camp com a les centrals hortofrutícoles, així com assenyalen des de la FEPEX. D'altra banda, i a partir de les dades corresponents als primers mesos d'aquest 2022, s'ha detectat un descens en el preu de venda de la poma estatal del 3,5% respecte a l'any passat, segons Infolineal, el sistema d'informació sobre els preus de fruita en els punts de venda de l'Estat que porta a terme a Frucat. Expliquen també que encara hi ha més de 26 milions de quilos de poma en els magatzems estatals que es posaran a la venda en els propers mesos i es defensa que la producció necessita repercutir aquest increment de costos en el preu de venda per poder almenys deixar els comptes a zero i no posar en risc milers de llocs de treball.
I la Regió Sanitària de Girona incorpora els primers referents de benestar emocional per millorar l'abordatge de patiment psicològic. Paula Brinés.
Es tracta de 24 professionals vinculats a l'atenció primària i centrats en la prevenció del malestar emocional a través del treball en xarxa comunitari i que desenvolupen les seves tasques en 30 equips d'atenció primària. El programa es troba actualment a la tercera fase de desplegament i més de la meitat dels EAP de la regió ja disposen d'un referent, concretament el 73% dels 41 que l'integren. En els propers mesos es preveu completar la resta de les contractacions vinculades amb el programa de benestar emocional i salut comunitària que ha implementat el Departament de Salut. En alguns casos concrets, el referent és compartit amb més d'una àrea bàsica de salut, com és el cas de la Jonquera i Llançà, Olot i Besalú, Ripoll i Camprodon, Celrà i Sarrià, o les tres àrees bàsiques de Calella, Malgrat de Mar i Lloret-Tossa. Els 11 equips d'atenció primària restants incorporaran els seus referents properament. El projecte té com a objectiu treballar de forma comunitària les necessitats de salut emocional de la ciutadania i aconseguir la no medicalització davant de problemes relacionats amb el malestar emocional. Es tracta de potenciar la prescripció social o la derivació a recursos de la comunitat per tal de proporcionar alternatives no sanitàries.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Supermatí a Ràdio Capital.
El BNI i Empatia del Baix Empordà actualment hi ha vinculades 48 empreses i allà s'hi crea una xarxa de col·laboració de proporcionar possibilitats de negoci per fomentar el networking a la comarca. De fet, la setmana passada explicàvem que d'aquest grup s'havia generat un volum de negoci superior al 1.800.000 euros. Per entendre com treballen i com es fomenta aquest tipus d'activitat, avui volem parlar amb la Carme Cernicharo, la directora executiva del BNI Cat Nord-Est. Senyora Cernicharo, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia a tothom.
Escolti'm, la primera pregunta que li faig és, el BNI, què és aquest grup? Què hi ha sota aquest acrònim?
Vale, BNI és Business Networking International, vale? És una organització de networking empresarial. De fet, és la més gran que hi ha, i exitosa que hi ha al món, perquè porta molts anys i molts anys en el mercat, i és d'àmbit mundial. Vale? I en realitat és una eina, és un sistema de networking empresarial estructurat, positiu, vale? Enfocat a que els empresaris...
No li està agradant el gos, eh?
Ah, sí, és que, mira, algú l'està empipant.
No pateixi, no pateixi.
Doncs això, és un networking estructurat, professional, vale? Que el que pretén és que es creïn sinergies entre els professionals que formen part dels grups, i ja no només entre els professionals dels grups, sinó entre els professionals de la xarxa.
Escolti, centrem-nos a casa nostra, com funciona el BNI Empatia del Baix Empordà? Quin tipus d'empreses s'hi poden trobar? Com es troben?
Doncs BNI Empatia aquí al Baix Empordà, de fet, seria, diguéssim, un grup model, no? un grup estrella, perquè és un grup que està format per qualsevol tipus d'empresari i d'emprenedor, vale? Quan dic qualsevol és que són grups absolutament heterogènics, o sigui, pot haver-hi des d'un pintor, un constructor, un assessor, un coach, formador, és que qualsevol especialitat té cabuda dintre d'un grup de BNI. I justament el Baix Empordà és un grup molt i molt i molt heterogènic, perquè hi ha professionals de tots els àmbits. I què genera aquesta heterogeneïtat? Doncs riquesa d'oportunitat entre ells, la veritat.
Clar. I vostès es comuniquen per WhatsApp o es troben? O com ho fan? Com fan aquest marc de relació?
Les trobades són online, setmanals, vale? Ells tenen un dia marcat. Aquí en el Baix Empordà, per exemple, Empatia es coneix els dijous. Es connecten a les 6:30 del matí, cada dijous, i el que generen és, durant aquestes reunions, és relacions interprofessionals, que el ser cada setmana, no, el que fan és aquestes relacions sembrades acaben recollint transaccions de negoci. El que fan és, o sigui, durant la reunió és una reunió molt estructurada, amb un ordre del dia molt marcat, que el que pretén aquell ordre del dia és que es puguin presentar, que puguin fer peticions, que a més cada setmana es pugui conèixer una mica més a fons dos professionals d'aquest grup, i durant aquella reunió el que fan és el traspàs d'aquestes referències que han anat treballant durant la setmana. Quan parlo de referències parlo d'oportunitats de negoci.
Clar. La setmana passada parlàvem d'una xifra de negoci de propera al 1.800.000 euros. Això entenc que és el volum de negoci que es generen aquestes empreses que... Disculpi, és que estic una mica fònic avui. Aquestes oportunitats de negoci es creen entre aquestes mateixes empreses que formen part del grup, entenc, eh?
Correcte. La majoria, o sigui, el gran percentatge d'oportunitats es genera dintre del grup. Però, clar, nosaltres, el grup del Baix Empordà és un grup que pertany a una xarxa, no? A una xarxa de BNI Catalunya Nord-Est. BNI Catalunya Nord-Est està composat per el territori de tota la província de Girona, la comarca del Maresme, la comarca del Vallès Oriental. Llavors, els nostres grups, el que nosaltres fem com a directores executives, jo i la Laura, que és la meva sòcia, el que fem és generar interconnexions entre els diferents grups perquè no només hi hagin oportunitats dintre del grup, sinó que també hi hagin oportunitats amb la xarxa. De fet, nosaltres promocionem que hi hagi interaccions a la xarxa BNI Catalunya Nord-Est, però també promocionem i creiem que és molt, molt, molt necessari i molt positiu que els professionals de cada grup generin interrelacions amb tota la xarxa, amb BNI Catalunya, amb tot Catalunya, tot Espanya, en el món, no? Ja tenim molts professionals, per exemple, dels grups que els interessa transaccions amb Europa, no? Perquè fan exportació o importació. Doncs és una manera de crear xarxa amb aquest exterior, no?
I com... Vaja, jo sóc una empresa del Baix Empordà i vull contactar amb alguna empresa, no sé, que hi hagi a Estats Units. Sí. Qui em fa aquest enllaç?
Doncs mira, normalment tenen dues vies. La via principal és utilitzar la plataforma, que nosaltres la coneixem com a BNI Connect. Val? La BNI Connect és una plataforma global que ens connecta a tots els membres de BNI. Tots els professionals que estan dintre de grups de BNI estan en aquesta plataforma. Vindria a ser, te faig una similitud, però no és el mateix, eh? Però vindria a ser com una espècie de LinkedIn, vale? Però propi de BNI, on tenim els nostres perfils, descrivim les nostres empreses, els nostres objectius, quin és el client desitjat. Llavors, si jo imagina't que jo sóc advocada i necessito una col·laboració d'un col·lega, no? Advocat a Estats Units. Doncs, a dintre de la plataforma tinc els estats d'Estats Units que tenen grups de BNI, dintre d'aquests estats quins grups existeixen, i dintre del grup veig els professionals que hi ha dintre de cada grup i puc veure els seus perfils, puc veure la foto, puc veure el seu branding, els seus propòsits, els seus objectius i, evidentment, les seves dades de contacte. Llavors, si m'interessa algú, contacto via aquesta plataforma amb un missatge intern i em poso en contacte amb aquella persona.
Clar, si no, veig que...
Si veig que aquest sistema no em funciona o vull anar encara més directe, doncs vaig directament amb els directors de regió. O sigui, me'n vaig amb un director de regió i li demano la petició o una referència seria: em podries connectar amb algú d'Estats Units d'aquest lloc en concret perquè necessito un col·lega de treball? I llavors els directors regionals, els directors nacionals, justament una de les nostres funcions és aquesta connexió.
No sé si ara faré un símil que no sé si s'ajusta, però estan fent vostès o tenen vostès una espècie de, no sé si dir-ne de cambra de comerç, o que fa algunes de les funcions que fa una cambra de comerç, però diguem-ne a nivell global?
No ben bé, perquè la Cambra de Comerç és un servei públic al servei de les empreses, no? Llavors ofereix molt de servei, ofereix des d'ocupació, formació, però sí que és cert que BNI ofereix a les persones que estan, que utilitzen el sistema, no? que estan dintre dels grups, sí que els ofereix un servei de formació contínua en networking, sí que els ofereix aquesta connexió, però, per exemple, no hi ha la retenció del talent, no hi ha la captació de nous professionals, o sigui, és bastant diferent, el funcionament d'una cambra de comerç i
sí, 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 no, el grup de BNI. No estava fent el símil en termes d'organització en xarxa o de prestació sí. d'algun servei, i aquest, sobretot sí. l'espai de networking, que també una cambra de comerç poc o molt acaba afavorint, per bé que veig que això sí. com explica vostè.
Hi ha similitud, sí, sí que hi ha similitud de connexió, hi ha similituds de formació... El cert és que sí, el que passa que BNI simplement és l'eina, BNI és la plataforma i l'eina que provoca tots aquests moviments, no?, i totes aquestes transaccions.
Uh-huh. Escolti, jo, imagini's, jo sóc un mitjà de comunicació petit, uh-huh. jo podria entrar en aquesta plataforma?
Sí, el mitjà de comunicació té com a interès créixer en diversos sentits, eh? Pot ser si el mitjà és privat i necessita créixer econòmicament, si necessita créixer a nivell de xarxa d'influència, per exemple, per connectar amb més oients o més, no? més usuaris. Uh-huh. Tot el que sigui créixer és possible dintre de BNI. No tothom està a BNI per fer més negoci.
Clar.
Hi ha molta gent que està a BNI per generar més xarxa d'influència, per crear, no? per crear més marca, per expandir-se, per ser més conegut.
Val, doncs, escolti, segueixo el procés d'adscripció. Ara, quin és? Ja hem decidit que volem ser-hi? Quin és el pas que hem de fer? Bueno, com ho hem de fer? Quan hem de pagar?
El primer de tot és, per voler ser-hi, un professional del grup, vale? si està del Baix Empordà, doncs una persona del Baix Empordà, del grup del Baix Empordà, t'ha de convidar a veure una reunió.
D'acord.
Jo sempre dic que BNI no es pot comprar per l'oïda, sinó que el BNI s'ha de viure, no? s'ha de veure. Llavors, el primer de tot és que nosaltres convidem per confiança, convidem a gent del nostre entorn, vale? O gent que ens ha aconsellat algú del nostre entorn i de confiança, i el convidem a una reunió. Quan aquesta persona ve a la reunió, tu en aquest cas, que series la persona interessada, vens a la reunió, veus la dinàmica de la reunió, veus els resultats, veus qui la forma... Etcètera. Llavors, si tot això t'encaixa com a empresari, com a emprenedor, bueno, com a professional del sector, dius, ostres, doncs m'encaixa. Vale? Llavors, al final de la reunió, quan acaben tots els empresaris de... Bueno, tots els punts, hi ha un punt final, vale, on fiquem en una sala, a la sala de Zoom, tots els convidats per atendre les seus dubtes, no? Perquè se't generaran una sèrie de dubtes o preguntes arrel de la reunió. Uh-huh. Llavors, t'atenem tots aquests dubtes o preguntes i... et preguntem si vols formar part d'aquest grup. Si ens dius que sí, llavors et fem una entrevista. Vale? Una petita entrevista on valorem si ets una persona no només que vinguis a que et facin créixer, sinó que també estàs disposat a fer créixer els altres. Vale? Nosaltres ens basem en la filosofia Givers Gain, que és guanyar donant. Sí, sí. Una persona, jo tinc clar que una persona que entra dintre de BNI creix, pot créixer perquè té 40 o 50 o 80 professionals que l'ajudaran a créixer. Però també tinc que garantir que la persona que entra vol fer créixer els altres.
Clar. Queda clar. Escolti, trobo molt interessant que des de la col·laboració i des de el networking, al final es treballi aquí per fer créixer els projectes. Senyora Cernicharo, gràcies per atendre'ns la nostra trucada, i que vagi molt bé el dia.
Pues moltíssimes gràcies a vosaltres i gràcies per l'interès i també gràcies per entendre'ns, perquè l'eina no és fàcil d'explicar. Jo el que convido és a qualsevol professional de la zona que tingui interès de créixer professionalment i conèixer molt bons empresaris, el convido que vagi a visitar el grup del Baix Empordà i gaudeixi de la reunió.
Doncs mira, justament el següent convidat, que ja no sé si ja el tenim en línia, Josep Lluís, ets en línia ja?
Sí, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs deia justament el següent convidat, és un potencial candidat a aplicar per entrar en aquest BNI. Però vaja, això ja en parlarem més endavant, i jo, si de cas, ja ho parlaré amb vostès. Jo ho deixo aquí amb vostè, senyora Carme Cernicharo, responsable d'aquest BNI Catalunya Nord-Est, i que vagi molt bé el dia.
Perfecte, moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau. Passen 3 minuts de 3 quarts de 9 del matí. Encara amb la veu una mica agafada, però parlem de tecnologia, oci, cultura digital. Amb en Josep Lluís Vidal. Ara sí, bon dia, Josep Lluís.
Bon dia, bon dia. Sí, sí, la veu agafada, perquè em sembla que de tots dos no fem un, eh?
Avui? Hòstia, noi, està la cosa bé. Un moment, que m'he de reubicar. Va, avui parlem de la popularitat de Facebook, que ha caigut un 87% els darrers 10 anys.
Sí, sí, sí. Tothom parla d'això, no? Parla de que Facebook ja no és el que no desperta l'interès que despertava fa uns anys, que s'ha passat de moda, que és per persones grans, que Instagram, Twitter, etcètera, etcètera, havien passat per davant. Tothom això, qui més qui menys, ho ha sentit en alguna conversa de bar, no? Doncs ara tenim dades que demostren una mica aquestes impressions, no? I és que hi ha un estudi que s'ha publicat per part d'un mitjà de comunicació del qual ara no recordo el nom, ho tinc per aquí apuntat, però no tindré massa temps a trobar-ho, que les cerques a internet, a Google concretament, i els principals buscadors de tot el món amb la paraula Facebook ha caigut un 87% en els darrers 10 anys. Pensa que Facebook ara fa relativament poc, uns quants mesos, va canviar de nom, no la xarxa social, sinó l'empresa matriu, l'empresa mare, es diu Meta, i una dels objectius era precisament arribar a públic una mica més jove, no? Aquest etern debat de moltes empreses, no? Que moltes vegades no troben aquest... Empreses, però també entitats i tot tipus d'activitats que moltes vegades passa que no troben el relleu generacional, no? Doncs va canviar aquest nom doncs precisament per això, per intentar atreure una mica públic una mica més jove i que sembla doncs, que no ho està aconseguint si prenem com a referència aquestes dades. El terme Facebook, com dèiem, ha caigut en els últims 10 anys un 87% en les cerques d'internet, per tant, la popularitat en el sentit no de l'ús, sinó de la percepció de,
ja, de
les
de
persones envers... La percepció de marca, sí, sí, exacte, no? Ha caigut en picat en els últims 10 anys. Clar, si ens fixem en dades d'ús, doncs encara podem dir que Facebook és un gegant, un monstre, i només la xarxa social, sense tenir en compte tot l'ecosistema que l'envolta, que és Instagram, que és WhatsApp, estem parlant de 2.000 milions d'usuaris diaris, dels quals aproximadament uns 1.900 i escaig, 1.920, 1.930, són actius, és a dir que ja, la xarxa social té registrades 2.000 persones aproximadament, 2.000 milions de persones en tot el món, de les quals gairebé totes, no, són actives, són perfils que no estan hivernant, per dir-ho d'alguna manera.
Ostres, a mi aquestes coses em sorprenen, perquè és veritat que no faig servir el Facebook per veure el que fan els meus amics, però sí que veig, per exemple, pel web de Ràdio Capital, que Facebook és un generador de trànsit de consum de notícies, sí. Brutal.
Sí, 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 sí. La veritat és que sí, hi ha aspectes molt curiosos. Un d'ells és aquest, no? Jo tampoc faig servir Facebook per veure què fan els meus amics. Ja fa temps que no ho faig, però en canvi, a l'hora de fer una publicació a les meves xarxes socials personals, difícilment deixaré de banda, si és important la cosa, important, vull dir, no sé, projecte nou, un dia que estic content i vaig a passejar i trobo un paisatge molt bonic, jo què sé, no? Alguna cosa que em ve molt de gust explicar a tothom, difícilment deixaré de banda Facebook. És a dir, no m'hi limitaré, per exemple, només a Instagram, saps el que vull dir?
Yeah, sí,
o sigui,
sí,
que al final que acabes trobant una mica que tothom fa servir com a mínim, o gairebé tothom, moltes persones fan servir el duo Instagram-Facebook per publicar coses, i ara em diràs, no, però és que clar, les comptes estan connectades i es publica automàticament. Sí, això també ajuda, però vaja, no crec que sigui només el cas. I això que dius dels mitjans de comunicació, doncs també és cert. També és veritat que això és variable en el temps. Hi ha moments que hi ha canvis a l'algoritme de Facebook que provoca doncs, que els mitjans, les webs, els blogs, tots els projectes d'internet que fan servir Facebook com a plataforma de difusió dels seus continguts rebin molt de tràfic, i d'altres moments que, pel que sigui, han canviat algunes directrius i deixa així o baixa l'aportació de Facebook a les visites del web. Però encara continua sent Facebook una de les principals fonts de tràfic per les webs, per els portals, juntament doncs, amb altres comptes, per exemple WhatsApp o Telegram.
Escolta, canviem de tema.
Vale.
Parlem ara d'Estats Units i la Unió Europea, que han arribat a un acord per compartir dades de ciutadans.
Secret a veus que, bé, havia posat una mica, sí que és veritat, amb alerta a totes les grans empreses nord-americanes que operen a Europa i que tenen noms propis com Google, com Facebook, precisament, com Apple, com Microsoft, i de tot això deduïm serveis doncs, com Google Drive, com MailChimp, com les mateixes xarxes socials que anomenàvem. No? Què passa amb tot això? Que les legislacions dels Estats Units i la Unió Europea en matèria de protecció de dades són diametralment oposades. Estats Units és tot molt més liberal i fa falta molts pocs consentiments a l'hora de recollir dades personals dels usuaris i de tractar-les. En canvi, la Unió Europea és molt més estricta en aquest sentit i de fet, el 2017 va entrar en vigor aquella famosa directiva de les dades personals que obligava a demanar el consentiment explícit dels usuaris per a la recollida i tractament de les dades. No? Doncs bé, poc després, i en aplicació d'aquesta directiva europea, el 2020, el Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea va invalidar un acord que hi havia entre els dos continents, entre la Unió Europea i entre els Estats Units, que servia com a eina, no? Com a mecanisme perquè les empreses nord-americanes que operaven a Europa poguessin recollir les dades de ciutadans europeus i processar-les. Bé, doncs es va invalidar això i clar, que va quedar suspès en espera de que hi hagués una sentència definitiva que dictaminés què s'havia de fer amb tot això. És a dir, per exemple, què havia de passar? Que Facebook traslladés els seus servidors a Europa perquè els fes servir la plataforma aquí per recollir les dades dels usuaris europeus? Clar, això és inviable si s'ha d'aplicar a totes les empreses tecnològiques, no? Doncs bé, al final s'ha arribat a un nou acord que salva tot aquest problema i que tot queda bàsicament com estava, per entendre's. Vull dir que a nivell legal la cosa continua igual, per tant no hem de patir per continuar fent servir serveis nord-americans encara que no tinguin infraestructura pròpia a Europa, que és un dels requisits de la legislació europea en matèria de protecció de dades a l'hora de contractar un servei d'aquest tipus. Per tant, si se t'ha perdut alguna cosa entre el 2017 i ara, doncs no passa res perquè tot continua igual.
No, en aquest sentit. De moment no. Escolta, anem justos de temps. L'últim titular diu que Estats Units posa la llista negra a Kaspersky.
Sí, el famós antivirus que, a més a més, té una reputació i la veritat és que ha sigut un dels que en els últims anys, bueno, els últims anys, de fet, des dels inicis de la informàtica aplicada a l'ús domèstic i empresarial de manera massiva, ha detectat alguns dels virus més perillosos del món i que més mal han fet. Com deia, una marca reputada que ara, amb tot el conflicte de la guerra d'Ucrània i Rússia, doncs està en el punt de mira d'Estats Units perquè consideren que el Kremlin pot tenir influències en aquesta empresa i vaja, no se'n fia, per entendre's. Tot això sembla que partés d'una denúncia del govern federal dels Estats Units, de la NSA, de l'Agència de Seguretat Nacional concretament, que diu haver trobat en els servidors de Kaspersky arxius de la seva Agència de Seguretat Nacional, però tampoc es veu que hagin aportat proves molt contundents de tot plegat. Però clar, ara, com que és rus i tot el que és rus està mal vist, doncs els antivirus i aquest que és molt conegut, doncs també. Mira, coses de l'ésser humà. Tot el rus es dona a mi mateix.
Molt bé.
Què et sembla?
A mi, més si no em treu l'ensaladilla russa, em sembla estupendo.
Doncs no, també és dolenta.
No.
Que engreixa.
No, que l'ensaladilla russa no engreixa. El que engreixa és el que
no
se la menja.
No l'imposis,
el que s'engreixa és el que se la menja. Però l'ensaladilla russa...
Vas això, una verdureta.
Una verdureta. Fota-te-la tu, la verdureta, saps?
Sí, però després ja veurem.
Exacte, després tu ja fas un running d'aquests i ja ho tens arreglat, això.
Tot solucionat.
Que vagi bé, Josep Lluís.
Bona setmana, adéu.
Igualment, adéu. en dies com aquest, un el que espera és poder posar la veu en guaret i deixar de parlar. Així que gràcies per escoltar-nos, gràcies per fer-nos confiança, gràcies a tot l'equip que fa possible el Supermatí d'avui. Demà hi tornarem puntualment a les 8 i si voleu estar informats /informades/informadis, podeu fer-ho les 24 hores del dia a través de radiocapital.cat, al migdia amb el nostre butlletí electrònic i al vespre a l'informatiu viral de Ràdio Capital, que podeu veure per Instagram. Que vagi bé, adéu-siau, bon dimarts.